Bona tarda, com esteu? Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
23 de desembre, les portes de Nadal, amb els jugadors de vacances, sense futbol, ni entrenaments, ni partits, arriba un dels temes estrella d'aquesta època de l'any, un dels clàssics, que aquest sí, no es perd en època de coronavirus, el mercat d'hivern de fitxatges, que si són aquest, que si aquell altre està en l'òrbita de no sé quin club, rumors, alguns certs, d'altres sense tant pedigrí, si la prioritat és aquesta o no, si ha de sortir algú o si queden cèntims a la caixa. Els que us motiven aquestes coses esteu d'enhorabona. Queden dies encara per l'inici del mercat, que serà, recordem, el dia 4 de gener, però ja us diem que el Centre Esports vindrà carregadet. El tema, tot per decidir encara, moltes setmanes de feina, però la idea és reforçar principalment la parcel·la ofensiva de l'equip. Avui farem un petit tastet amb Antonio Hidalgo i us explicarem l'última hora d'aquest mercat. A falta de futbol, no em direu que ja el trobeu a faltar. Després de la marató de partits non-stop que hem tingut en les últimes setmanes, avui comencem ja a fer bullir l'olla amb un dels clàssics d'aquestes dates.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Roger Benet, un dia més al control de so, comencem.
Es comenta la recepció.
Parlarem, per tant, del mercat de fitxatges, del premi que el Centre d'Esports rebrà de la xarxa Onion, de les paraules avui del president del Natació Sabadell, Claudi Martí, del retorn a l'elit de la portera sabadellenca Montse Quesada o del gran paper del vòlei del club, entre d'altres temes.
I fora de l'hotel?
El canvi de sistema amb tres centrals li funciona de moment a Ronald Koeman, victòria plàcida del Barcelona ahir per 0-3 contra el Valladolid del porter sabadellenc Jordi Masip. Els blaugrana són ara mateix cinquens a la Lliga amb 24 punts, 8 per sota de l'Atlético, que va guanyar 0-2 contra la Real Sociedad. Avui es juguen els últims 4 partits d'aquesta jornada 15, Getafe, Celta, Madrid, Granada, Alavés, Eibar i duel andalús, Betis-Cádiz. A més, el Freiking Granollers s'apropa a Europa amb el seu punt sumat contra el Nava. L'equip castellà, això sí, va anotar el 32-32 final a les acaballes, el que li permet també sortir del descens. A la Lliga Nacional de Futbol Sala, cara i creu ahir pels catalans, victòria del Barcelona, la quarta seguida en Lliga, aquest cop 5-2 contra el Burela, i l'Indústria Santa Coloma, per contra, va perdre 4-1, tot i començar guanyant a la pista del Valdepeñas. I per últim, la Supercopa d'Espanya d'hoquei patins ja té creuaments sortejats. El Barça jugarà contra el Noia Freixenet, mentre el Reus Deportiu s'enfrontarà al Liceo Corunya. La competició jugarà els dies 2 i 3 de gener a Lloret de Mar.
I a les xarxes socials.
El Sabadell ha entregat els regals de Nadal als nens i nenes del Parc Taulí. Piulava el conjunt arlequinat ahir a la tarda amb la fotografia del lliurament enguany, malauradament, a la Nova Creu Alta i no al mateix hospital. Responia el Taulí: aquest any, en què tot és diferent, no hem pogut rebre els jugadors del Sabadell a la planta de pediatria, com és tradició, però els infants ingressats no es quedaran pas sense els regals de Nadal. Gràcies. A més de tot això, s'ha fet un total de 3.000 euros, finalment, de recaptació a la subhasta solidària de la Marató.
De quin partit no estarem pendents?
Multitud de partits de la Copa Confederació, de la CAF, de la Confederació Africana de Futbol. Tres d'ells han arrencat ara les dues. Monastir contra Al-Ahli Trípoli, Kigali contra el KCCA i Green Eagles contra Cotton Sport.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exwaterpolista i tècnic del club, Gustavo Marcos.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Mirarem la situació que és millor. El que tinc clar és que si ve algú hem de portar un jugador que millori moltíssim el que tenim, i els meus jugadors que tinc s'ho deixen tot. Creuen molt en el que fem, estic content amb la seva feina, i t'ho he dit abans, no? Nosaltres no som diferents a cap club, mirarem la situació del mercat i si hi ha alguna situació interessant i que creiem que millora el que tenim, la farem.
Antoni Hidalgo, parlant de com està de satisfet amb el rendiment de la plantilla i amb el que ha de venir de cara al futur. Arriba el Nadal i, per tant, com us dèiem en començar, a les portes de gener arriba un dels temes estrella d'aquesta època, el mercat hivernal de fitxatges. Abans de res, escoltem, aquesta setmana ha parlat el president de la Lliga, Javier Tebas, a la cadena COPE, al Partidazo, sobre el que s'espera d'aquesta finestra hivernal a primera i a segona divisió i, en concret, sobre el límit salarial. Explica Tebas que han corregit a la baixa les xifres de les previsions que tenien a la Lliga, el que pot influir en el número total de moviments.
Hemos hecho una comunicación a los clubes, yo creo que hace unos 3 semanas, donde se les ha vuelto a corregir el límite salarial a la baja, porque habíamos marcado desde la Liga que los ingresos serían un 45% en ticketing, no van a ser así, y lo hemos vuelto a corregir y lo hemos vuelto a bajar aproximadamente a un 30%, si no me equivoco. Por lo tanto, va a haber pocas incorporaciones por el límite salarial en el mes de enero.
A voltes, per tant, amb el tema del límit salarial, gairebé ens havíem oblidat ja de com havia anat l'estiu i això que havia anat tard aquest any, que ja tenim un altre cop aquí aquesta història. De seguida parlarem del tema. Abans, escoltem una mica Antonio Hidalgo parlant del mercat de fitxatges. En teoria, això del límit salarial no hauria d'afectar massa aquest cop al centre d'esports, però probablement sí a alguns dels clubs de la categoria, especialment als grans. De seguida li donem voltes, insisteixo, sobre si ha de canviar molt o no el panorama segona A respecte, per exemple, a la passada temporada, en l'últim hivern. Abans, però, com dic, un tastet d'Antoni Hidalgo per anar obrint boca. Quina és la situació amb la qual afronta el centre d'esports aquest mercat? D'entrada, pendents del que queda per esgotar de límit salarial i sabent que només hi ha una fitxa disponible del primer equip, així està el panorama en veu de l'entrenador Requinat.
Sempre estan per veure les situacions que puguin haver. Nosaltres no som diferents a cap club de la categoria. Veurem les nostres necessitats, les nostres possibilitats, el límit salarial que tenim, i a partir d'aquí decidirem si hi ha algun fitxatge. No?
La pregunta del milió: què reforçarà el Sabadell? Quina és la prioritat? Després us donem algun que altre detall. Ja us diem que demà podrem escoltar amb una mica més de calma Antonio Hidalgo, aprofitant aquesta interrupció de la Lliga per Festes, una conversa més reposada amb l'entrenador de Canovelles. Però diu així d'inici el tècnic ballesà que, més que una prioritat pel que fa a una posició en concret de la seva pissarra, del seu esquema, la prioritat del Sabadell és trobar algun jugador que millori el que hi ha ara. La decisió, per tant, no anirà enfocada sobre un lloc en concret al camp, sinó si el jugador en qüestió millora o no el rendiment que poden oferir els futbolistes actuals.
Nosaltres sempre hem de veure per millorar l'equip en qualsevol posició. Si aquesta és una situació que es dona, mirarem i valorarem si ho fem o no. Però està molt clar que el que vingui, o si és que ve algú, ha de millorar moltíssim el que tenim.
En aquest sentit, la direcció esportiva i el cos tècnic ja s'han reunit en els últims dies per valorar els diferents escenaris. La prioritat és pràcticament la mateixa que en les últimes setmanes del mercat d'estiu, és a dir, la parcel·la ofensiva. En l'últim dia, si recordeu, va acabar arribant Stoichkov, un mitja punta, que de fet és el pitxitxi de l'equip ara mateix i va arribar precisament per això, per aportar gol a l'equip, però segueix vacant aquesta figura d'un nou, d'un davanter centre, que és el que volia reforçar en el seu moment el Sabadell, i per tant la idea serà insistir una mica en aquesta via i poder trobar un davanter centre, un puntanat que apuntali el que ja hi ha a la plantilla. La resta, com escoltava mare d'Antoni Hidalgo, esperar, observar el mercat i trobar un jugador desequilibrant, un jugador que sigui de nivell i que actuï en una altra posició a banda d'aquesta operació del nou. Evidentment, havent-hi només una fitxa lliure, si arriba el desitjat punta i hi ha la possibilitat de trobar aquest segon perfil, hauria de donar-se també alguna sortida, alguna baixa per tenir fitxes del primer equip disponibles i fer més d'una incorporació. El calendari de tot això estarà menys atapeït a partir del mes de gener, sense tantes jornades intersetmanals com hi ha hagut en aquest tram final del 2020, amb la qual cosa no es descarta fins i tot que la plantilla a partir d'ara pugui ser un pèl més curta, com era habitual per entendre'ns en les anteriors campanyes, tot i que dependrà una mica de com avancen els esdeveniments en aquest mercat i fins i tot si algun jugador de l'actual equip demana sortir en busca de més minuts en un altre destí. A l'espera, per tant, és d'hora encara, per què no dir-ho, tot i que tinguem tots aquest neguit de dir a veure qui fitxa el Sabadell, a veure quina posició reforça. Fins al dia 4 no es poden inscriure jugadors, recordem, el dia que torna la Lliga pel Sabadell, perquè serà dilluns i serà a Montilivi, aquell Girona-Sabadell amb el qual s'encetarà el 2021, però, com diem, primers moviments ja de despatxos a les portes de la finestra hivernal de fitxatges.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
10 minuts per sobre de les dues en directe a aquest Hotel Suís del 23 de desembre del 2020. Com sabeu, som nouvinguts a la categoria, per tant, estem adaptant-nos tots encara a la segona divisió. Serà el primer mercat de fitxatges hivernal des del retorn del centre d'esports a la categoria de plata i per això parlem amb un expert en la matèria per saber com van aquests mercats, aquestes finestres hivernals a segona divisió. Albert Riera, Fondo Segunda, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, com estem?
Es fitxa o no es fitxa molt, normalment al mes de gener a segona, Albert?
Bueno, normalment al mes de gener molts equips que sempre hi ha algun, aquest any hi ha l'Albacete i el Saragossa, sempre hi ha el típic equip que s'esperava estar a la part més alta de la taula i es troba baix i que es veu en l'obligació de fitxar al mercat d'hivern.
Clar,
molts equips, diguem.
Digues.
No, molts equips d'aquesta temporada hauran de jugar amb el límit salarial. No és un dels problemes del Sabadell. El Sabadell el problema que té és en quant a quantitat de fitxes. Haurà d'alliberar fitxes per fitxar. Però així com l'any passat el Depor sí que va fer una revolució, jo no espero cap revolució similar aquesta temporada a la categoria. Com a molt, l'Almeria a l'hora de donar moltes baixes, que el mes de gener sempre, bueno, des de l'arribada de Turquí, sempre s'ha encarregat algú al mes de gener.
És, podríem dir i penjar-li aquest cartell, l'animador dels mercats, l'Almeria?
Sí, sempre. I a més ho fa bé, ho fa amb criteri. No és el típic jeque que arriba i es gasta tots els diners amb quatre jugadors retirats que tenen molt nom. Ho fa amb criteri, sabent el que necessita l'equip i el més important. I de fet, amb les baixes que pot donar aquest mercat d'hivern, podria ser un bon lloc per pescar pel Sabadell.
De fet, ja ho va fer en el seu dia amb Juan Ibiza, que segurament sigui una de les millors incorporacions,
sí,
com ha cedit aquesta temporada i per què no està pendents dels Juegos del Mediterráneo. Avançaves ja el nom propi que jo tenia aquí apuntat, que era d'una banda el Real Zaragoza i de l'altra la comparativa fàcil amb el Depor l'any passat, per allò de ser un equip, sobretot més el Zaragoza que no pas l'Albacete, per dimensió social, etc, que es veu abocat a patir pel descens quan de normal no era la idea que tenien a la capital aragonesa. Per tant, en la mesura del possible, creus que poden, no sé si dir-li tornar-se bojos, però com a mínim sí fitxar bastant a Saragossa per intentar redreçar el rumb, o al final, exemples com el que deies tu abans del Depor, van molt lligats al que queda o no queda en aquest cas a la butxaca?
En aquest cas, jo crec que el fet similar al del Depor, jo crec que el Saragossa vol buscar una revolució, però una mica així entre cometes la ficarem. S'estrena Torrecilla com a director esportiu, ex del Sporting, del Betis o del Celta, i en aquest cas, si no surten jugadors, tampoc poden entrar. Es veuen molt obligats a jugar amb el límit salarial perquè tenen poc marge, però Juan Ignacio Martínez, l'entrenador que va arribar fa poc a Saragossa, no, ja va dir que no vol liderar cap revolució ell. El missatge és el de recuperar la gent que té, un missatge de continuïtat. El que sí que jo espero són 4 o 5 fitxatges nous, i han començat a sonar noms. S'espera l'arribada d'un defensa central, que podria ser Roger Riera, català, jugador de la Masia. Podria arribar també, hauria d'arribar també un jugador de banda, un o dos davanters centres i un migcampista. Al final, els davanters centres és el que busquen tots els equips de la part baixa, perquè és el que al final t'aporta els gols i et dona per sortir. Jo crec que l'únic equip de la part baixa que no busca un davanter centre és el Cartagena, que en aquesta parcel·la va molt sobrat.
Sí, home, veient a Rubén Castro i el seu rendiment, segurament sí. Hi ha equips com el Castellón que en tenen per donar i per vendre, però que potser també tenen baixes en aquest sentit. Jordi Sánchez, Juan Tortuño, vés a saber la de moviments que poden haver-hi, tenint en compte que està César Díaz per allà, que està Zlatanovic, etc. Però vaja, és com un déjà vu, això d'anar buscant nous al mercat, perquè és el més preuat, en totes les finestres, sigui estiu o sigui hivern, dona la sensació que el lloc del nou, del davanter centre, és el que tothom busca.
Sí, i el que et deia, més a la part baixa al mercat d'hivern. Són equips que generalment el que necessiten és marcar gols, perquè, per exemple, com el Sabadell, són equips que no juguen malament, tenen les seves oportunitats, però són incapaços de tancar els partits, de marcar gols que al final és el que et donen les victòries.
El que és impressionant, ara que deies el tema de Jim, de Juan Ignacio Martínez, és el tema de les banquetes, eh? Perquè al final l'altre dia fèiem la reflexió, havent-hi partit Sabadell-Castellón, que Orellut i Arlequinat són els únics que han tingut aquest punt de paciència a l'hora de no moure la banqueta o no fer canvis dràstics, perquè aquí a la part baixa hi han hagut garrotades, a la zona de les banquetes, perquè el Zaragoza ja va per tres entrenadors, l'Albacete, el Cartagena l'acaba de canviar, l'Alcorcón també va fer canvis, o sigui que déu-n'hi-do la de moviments, que hi ha segona divisió i no hem arribat encara a l'Equador de la Lliga.
Sí, això que heu agafat la temporada, que crec que menys canvis hi ha hagut...
La més tranquil·la, no?
Sí, sí, perquè l'any passat a aquestes alçades n'hi havia hagut molts més. També és cert que havia començat la Lliga abans i per tant a aquestes alçades ja estava la Lliga una mica més adelantada. Però sí, home, al final molt pocs equips, molt pocs clubs confien, com ho fa el Sabadell, en un projecte que al final Hidalgo va salvar l'equip de la tercera divisió. I aquesta confiança jo crec que és necessària a vegades per equips com el Sabadell, com el Castellón, que són equips que... A mi el Castellón em sembla que té un equip més just que el Sabadell, però són equips que es poden mantenir, però se'ls ha de deixar treballar.
Ara entenc per què les cases de cromos no fan cromos dels entrenadors a segona divisió, perquè si no haurien d'anar canviant durant la temporada. L'última, sobretot veient el tema del límit salarial al qual feia referència, ara l'escoltàvem, Javier Tebas, el president de la Lliga, veient també l'excepcional situació actual en general, no els de la part baixa, sinó tota la segona divisió, creus que el tema de la pandèmia i del com es retallarà a partir d'ara el límit salarial pot afectar també amb que el número total de moviments sigui inferior?
Sí, home, és evident. Si sí, pensem que el fet d'estar en aquesta situació no afectarà a la gran part dels equips de la categoria, seria ser una mica... no em surt la paraula, però bueno, que sí, que evidentment afectarà els equips i amb això s'ha de saber jugar. I al final, aquí a Sabadell teniu el Manzanera, que és un geni amb això de jugar amb els números i intentar treure el màxim rendiment a la gent que s'incorpori. Jo crec que hi haurà moltes incorporacions a aquest mercat, però sobretot hi haurà moltes cessions. El Mirandés té 3-4 fitxes lliures i arribaran jugadors cedits de les canteres de la Real i de l'Atlètic. L'Sporting jo crec que algú vindrà, però perquè arribi algú ha de marxar algú. A l'Almeria jo crec que no fitxaran ningú, però donaran moltes baixes, o si fitxaran poc, i les baixes que donin poden acabar cedits a la mateixa categoria, a altres equips. I al final el que menys crec que ha de retocar coses són el Sabadell, que jo crec que l'únic que necessita el Sabadell és algú que marqui la diferència a dalt i que sigui capaç de guanyar-te partits, i l'Alcorcón, que amb algun retoc i amb el que tenen, jo crec que tiraran cap a dalt.
Doncs a partir del 4 de gener, que s'obre aquesta finestra per poder fitxar, estarem un altre cop entretinguts amb aquests moviments que comentava l'Albert. Albert Riera, company de Fondo Segunda, un plaer, una abraçada, gràcies.
Moltes gràcies a tu, Adri, una abraçada.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
I no ens movem precisament d'aquest últim tema del terreny en el qual ens movíem ara, no tant en el de fitxatges, però sí en el de la gestió econòmica, perquè la xarxa Onion ha guardonat el Centre d'Esport Sabadell amb el Premi Emprenedor de l'any 2020. Avui coneixíem la notícia i anem a conèixer també els motius que han dut a la xarxa de cooperació empresarial de la ciutat a premiar l'entitat arlequinada. President de la xarxa Onion, Arnau Bonada, què tal? Bona tarda. Hola, Arnau, bona tarda.
Bona tarda.
Ara sí, que no t'escoltàvem. Deia, heu volgut reconèixer l'èxit esportiu, però sobretot des de l'àmbit del qual us n'ocupeu, l'èxit empresarial, no? L'equilibri econòmic que ha trobat l'entitat arlequinada.
Exacte, sí. Ja durant l'any el club ha rebut molts elogis en l'àmbit esportiu i nosaltres volíem fer un reconeixement també en la part de la gestió empresarial, sobretot amb el que suposa la valentia de prendre riscos. És una de les inversions privades les que s'ha fet amb l'equip i amb el club més importants que hi ha hagut a la ciutat els darrers anys. recordem que l'entitat doncs venia d'una situació difícil, d'un curs i tot això que hi ha sabut, i no tothom s'hagués atrevit a fer aquesta inversió arriscada dels seus propis diners, no? I això ho volíem posar en valor això, i que ha sigut bueno, una alegria immensa, va ser l'ascens, en un any tan difícil com ha estat aquest, va ser una mica una injecció de moral doncs, per tota la ciutat i d'autoestima, i volíem posar doncs, també això en valor.
Com ha estat la tria, Arnau? Perquè al final, quan ens movem en aquest món o un pensa en l'àmbit dels emprenedors, habitualment no acostumem a lligar-ho a entitats esportives, no? Per tant, no sé què us ha dut a, finalment a decidir-vos pel Sabadell, pel centre d'esports en un any tan convuls com aquest.
Sí, sempre intentem doncs, valorar o premiar doncs, una iniciativa que ha sigut doncs, que hagin tingut molt impacte a la ciutat, val? Més enllà de la pròpia empresa, no? Llavors, el centre d'esports Sabadell està clar doncs, que ha tingut un impacte, sobretot d'això, en posar la moral col·lectiva, i també doncs, perquè és una entitat que s'ha sabut implicar molt i posar en contacte i cooperar amb altres empreses de la ciutat, amb el que és el teixit empresarial de la ciutat. També s'ha implicat amb el projecte del Hub Esport, Salut i Innovació, sent un dels actors principals doncs, que també l'impulsen. I bàsicament seria aquesta. Sí que potser, dius, ostres, no associes, no?, que un club esportiu pugui tenir un premi empresarial, però no veiem per què no. Potser en aquest país no hi ha tant la cultura de la gestió empresarial darrere de l'esport, que està en ascens, no?, però vull dir, però en altres països és molt normal. A l'NBA, per exemple, està claríssim doncs, que les franquícies són negocis, no?, i que a part d'un rendiment esportiu hi ha d'haver un rendiment econòmic. I això també ho hem de tenir, anar mirant des d'aquest punt de vista aquí.
Per tant, subratllant aquest, no només l'equilibri financer, sinó també aquest teixit a la ciutat que comentaves, aquest crear xarxa aquí a Sabadell més enllà del futbol. Ara toca assolir la permanència, no?, a la categoria. En quina mesura pot afectar als emprenedors, a l'economia de la ciutat en general, que el Sabadell continuï o no dins del futbol professional?
Bueno, aviam, afectar, doncs, clar, molt dels impactes positius a la ciutat que va suposar l'ascens s'han vist una mica limitats, entre cometes, doncs, per les restriccions, no?, que hi ha per la pandèmia. Tot el tema d'hotel, restauració, tot el que hagués fet, no?, que vinguessin aficions aquí, no?, que hi hagués vida al voltant de l'estadi, tot això per les restriccions socials doncs, que hi ha per la pandèmia s'ha vist una mica limitat. Per això esperem, dir, ostres, ja que hem pujat i que no s'ha pogut acabar d'aprofitar econòmicament l'empenta que això portava, almenys doncs, si es pot consolidar i el propera temporada, que estem convençuts que es mantindrà a la categoria amb el bé que ho està fent tant l'equip com la directiva, doncs després encara veurem més els fruits econòmics de tot això. Nosaltres poca cosa podem fer, no podem xutar la pilota, està clar. Però sí que, com a curiositat, sí que des que vam anunciar en el club el premi, que farà unes 3 setmanetes o així, estem imbatuts, perquè teníem molta energia positiva per mantenir-ho. Sembla que hi ha hagut comptant la copa 3 victòries i un empat des d'aleshores, doncs, si no ho calculo malament.
No està malament, bona injecció.
Els últims minuts que sempre patíem,
sí, sí,
allò que
ara s'ha girat.
Ara és al revés, ara els últims minuts el rival té por, eh?
Sí, sí, factor talisma d'aquest premi emprenedor.
Factor talisma i que duri.
No toca directament l'àmbit esportiu, però a banda d'aquest premi emprenedor del 2020 pel Centre d'Esports, també lliureu el premi emprenedor novell, en aquest cas sobre Ethical Market, que aquí sobretot ha primat el seu caire innovador, no?
Sí, aquí ha primat el caire innovador i la proposta també sostenible, no? És a dir, ara sí que és cert que ara sembla que hi hagi només un tema que sigui la pandèmia, i és normal, no?, perquè és molt important, però oblidem que tenim una emergència climàtica que està aquí, que ha anat a pitjor encara, no?, perquè a més amb això s'estan generant molts residus, s'està fent servir més el transport privat, i que, bueno, quan acabi tota aquesta pandèmia seguirà allà, no?, tota aquesta emergència climàtica. Llavors, Ethical Market és una empresa, és un negoci nou que ha començat amb molta valentia, per cert, perquè van iniciar-lo en preconfinament, crec que a l'abril o així van obrir, que s'ha de ser també valent per obrir un negoci quan tots estàvem tancats a casa, i és un negoci doncs, que bàsicament genera residu zero. No hi ha ni bosses de plàstic, no hi ha ni envasos, tenen una venda a granel, no?, i venen tota sèrie de productes sense generar cap mena de residu al medi ambient. I això volíem posar en valor i animar-los a que aquesta iniciativa pues, que tingui trajectòria i que per molts anys estiguin aquí a la ciutat.
Acabo. Avui parlarem del Natació Sabadell. Normalment en aquestes dates de l'any feia el seu tradicional dinar de Nadal en el qual es valorava una mica el 2020. Després escoltarem aquí en el programa el president, el Claudi Martí, que ha hagut de comparèixer telemàticament perquè per raons sanitàries no hi ha aquest dinar. En el vostre cas, una situació similar, no? Un altre any els premis es lliurarien presencialment en un sopar, però serà finalment un acte privat a la nova Creu Alta.
Sí, 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 realment és, bueno, és una llàstima, perquè cada any fem aquest tradicional sopar de Nadal, on vosaltres també, com a Ràdio Sabadell, cada any veníeu per cobrir el sopar i tot, i fèiem l'entrega en persona. A més, tenia gràcia perquè hi havia taules, llavors parlaves amb els premiats coneixien els associats, sorgien col·laboracions habitualment, no?, i aquesta mena de coses. Però bé, escolta, no podem fixar-nos en el que no tenim, sinó en el que podem fer, no? I el que podem fer, doncs, és aquesta cerimònia del mes de gener, que serà privada a l'estadi de la Nova Creu Alta. Ens fa molta il·lusió poder-la fer allà i es fan allà el lliurament, en la mesura, doncs, que puguem, per les restriccions, perquè no sabem què passarà al gener tampoc, no? Per això encara no hem posat data, no? Perquè en funció de com evolucioni, doncs, la situació pandèmica, doncs farem una cosa o farem una altra.
Doncs...
Però bueno, sí que ens agradaria traslladar un missatge d'optimisme, per la ciutat. Si Déu vol, doncs, la vacunació es començarà a fer ja a partir del mes que ve. Si es comença a vacunar tothom, aviam si podem tornar, doncs, a generar activitat econòmica. I mira, tant de bo puguem fer el sopar d'estiu, i els premiats que ara no han pogut anar al sopar de Nadal els convidarem al sopar d'estiu i allà, doncs, ens tornarem a veure i podrem parlar tranquil·lament.
Tant de bo que sí. Doncs, com dèiem, en començar, a l'espera d'aquesta data de lliurament, el Centre d'Esports Premi Emprenedor de l'any 2020. Ho heu escoltat en la veu del president de la xarxa Unión, de l'Arnau Bonada. Arnau, gràcies, un plaer, una abraçada.
Una abraçada i bon Nadal a tots els oients.
Igualment, bones festes.
Si odies aquest Nadal, ¡feliz año!
Bueno, pues el beso prometido.
Nosaltres te'n servim un altre. Aquestes festes de Nadal torna al programa que només treballa els festius. Si es pon Nadal o Sant Esteve, la nit de Ràdio Sabadell està dedicada al funk i al soul.
Salsitxes Paradís, la música que s'escolta amb ketchup i mostassa.
Per si tens dubtes, Salsitxes Paradís és un programa musical a Mot Burgaya i Aleix Grey per un Nadal sense Maria Carey. Do what you want!
Borja Vázquez, Ana Jenner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido. seonsiguis.com.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Seguim parlant de futbol. La sabadellenca Montse Quesada ha redebutat, podríem dir, a primera divisió de futbol femení. La portera de l'Espanyol ja s'havia estrenat a l'elit fa un any, l'octubre del 2019, davant les lesions de les porteres del primer equip perico, entre les quals, per cert, aleshores, la també sabadellenca Mariajo Pons. Aquesta setmana, la de Can Uriac ha tornat a defensar la porteria espanyolista i ho ha fet dues vegades. Primer contra el Levante, perdent 1-0, però això sí, aturant un penal, i ahir contra el Betis, i a més en forma de victòria. Blanc i blava per 2-1. Anem a felicitar-la i a conèixer una miqueta com ho ha viscut. Montse Quesada, què tal? Enhorabona.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Dos partits a primera, que se sumen aquest de l'any passat contra l'Athletic Club. Com et sents ara, després d'aquests dos partits?
Pues la verdad que muy bien, muy ilusionada con todo lo que me está pasando y sobre todo intentar aprovechar al máximo las oportunidades que me está dando el míster y ser una esponja y aprender de todas las jugadoras y de esta categoría, que es la máxima.
¿Satisfeta amb la teva actuació en aquests dos partits, a més amb un penal aturat, amb una victòria?
Sí, yo creo que el equipo ha hecho muy buenos partidos y todo el esfuerzo creo que se ha visto recompensado en esta última victoria. Y por la parte personal, muy contenta de mi actuación y muy segura de todo lo que he hecho.
Clar, a més, Montse, en el teu cas, venies de més d'un any, diria, sense jugar a primera divisió, tornes per jugar el teu segon partit a l'elit i, tot i la derrota amb un gol de penal del Levante, allà a Bunyol, atures un penal, no? M'imagino que això, primer, no ha de ser fàcil i després que és com una injecció de moral, de confiança per tu.
Sí, yo en todo momento, desde que me dijeron que salía de titular, yo sentía el apoyo de todas mis compañeras, de toda mi familia, y sabía que iba a ser un gran partido. Y cuando pitaron el penalti, yo veía las caras de mis compañeras y creo que ese penalti lo paramos todas juntas.
Ahí empatiment, pero victoria importantísima también contra el Betis.
Sí, ayer fue un partido un poco de infarto, pero nos vamos muy contentas llegando a la Navidad con una victoria y habiendo sumado 3 puntos después de una racha que no había sido muy favorable. Pero bueno, esta se ve que todos los pericos necesitábamos irnos con una victoria, así como el masculino, i nosaltres no podíem ser menys.
Clar, a més, amb aquest triomf, en l'últim partit del 2020, pugeu fins al 13è lloc, 13 punts, amb 5 equips per sota la taula, que al final està tot molt igualat, però ja es veu tot diferent, no? Una mica més de tranquil·litat.
Sí, la verdad que nos hemos sido un poco más tranquilas, pero es una liga muy larga, una liga muy difícil, y a la vuelta vamos a estar a tope, como siempre, y estas Navidades recargando las pilas para poder seguir manteniéndonos.
Després d'haver tingut un partit l'any passat, ara ja pensant fins i tot en el futur, tens la sensació que ara la cosa anava o va encara de debò? Allò de dir, Montse, 2 partits, bon rendiment, aquí em puc fer jo un forat a primera divisió?
Bueno, yo voy a ir poco a poco, trabajando, aprendiendo siempre de las mejores, y todas las oportunidades que me vengan las voy a intentar aprovechar al máximo y a seguir aprendiendo.
Diria que el dia de Reis, per ser, hi ha derbi.
Sí, hay un derbi y va a ser muy emocionante.
Per tot, no? Pràcticament, pel rival, per on serà?
Sí, sí. No, es una buena noticia que nos hayan abierto el Camp Nou y que sigan abriendo estadios para los equipos femeninos. Y como el Español hace 2 años, que también abrió el RC Stadium, y nosotras la verdad que lo vamos a afrontar como un partido más, analizando bien al rival y suponiendo todas las dificultades que nos pueda poner este gran Barça, porque hay que ser conscientes de que es un muy buen equipo y lo vamos a intentar aprovechar al máximo y competir cada minuto.
L'any passat, 2019, un partit. Aquest 2020, 2 partits a última hora. Tu t'imagines sota els pals del Camp Nou?
Bueno, yo poco a poco y trabajando mucho. Y lo que venga, llegará. Yo sin prisa y a por todas siempre.
Seria per això un partit especial, no?, en cas que es doni.
Sí, sí. Yo lo disfrutaría al máximo. Pero ya te digo, yo tranquila, poco a poco y sin prisa.
Doncs amb aquesta modèstia que sempre t'ha caracteritzat, però intentant fer-te aquí un foradet, tenint protagonisme a la primera divisió, mica en mica creixent a la porteria del Reial Club Deportiu Espanyol Femení. Montse Quesada, un autèntic plaer saber que les coses et van bé, que continues amb el teu camí, tot i la teva joventut ja amb aquest protagonisme a primera divisió, i que et podem trucar moltes més vegades, com avui, per grans actuacions a primera divisió. Molta sort, una abraçada, bon Nadal.
Muchas gracias, felices fiestas.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Per cert, relacionat també amb l'Espanyol femení, la sabadellenca Maria Jopons ha guanyat el cas després de ser acomiadada per part del conjunt perico. El jutjat social número 3 de la ciutat ha dictaminat en favor de la portera, que es va haver de retirar, com sabeu, per una lesió en un dit de la mà. La sentència entén que l'alta mèdica que va rebre Maria Jo al maig d'aquest mateix any va arribar quan estava encara lesionada i no s'havien esgotat totes les vies, totes les possibilitats terapèutiques. Així ho ha reconegut, així ha reaccionat, així ha parlat Maria Jo Pons.
La verdad que contenta por la sentencia, ¿no? Al final, bueno, la jueza me ha dado la razón y esto lo que conlleva es que yo actualmente sigo de baja, tengo una incapacidad temporal, puesto que ya se ve que mi mano no es funcional, entonces a partir de ahora pues vemos a ver cómo actúa la mutua porque, claro, yo sigo de baja desde el día que me dieron de alta y en teoría tendrían que hacerse cargo de todos estos meses de baja a nivel de la prestación de incapacidad y luego pues ver qué tratamiento lo hacen para mejorar mi mano, porque la operación está pendiente, entiendo que la mutua se hará cargo. Y también, bueno, pues de cara al juicio que tengo con el español en julio, que ya nos han dado fecha, pues bueno, esta sentencia también nos ayudará para ver que realmente a mí me echaron estando de baja. Ellos eran conscientes, por mucho que la mutua me hubiesen dado de alta, ¿vale? Ellos eran conscientes de que yo no estaba para jugar al fútbol porque mi mano seguía igual.
La sabadellenca, que havia demandat, com escoltàveu ara, la Seguretat Social i la mutua, rebrà una prestació per incapacitat temporal.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
Dos quarts i mig de tres de la tarda, a causa de la pandèmia, com dèiem ara fa un moment, aquest any no hi ha hagut el tradicional dinar que organitza el Club Natació Sabadell per aquestes dates, per fer el balanç de la temporada. En canvi, el que sí que s'ha celebrat és una roda de premsa telemàtica on el president Claudi Martí ha fet una mica de valoració d'aquest últim any. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Bona tarda.
Tu has estat seguint atentament, te'l diré bé, aquesta compareixença. Imagino que una trobada amb el president del club que ha girat molt al voltant de l'impacte que ha tingut el Covid a l'entitat, no?
Sí, sens dubte. Ha sigut una compareixença on s'han tocat molts temes econòmics. D'entrada, evidentment, Adri, el balanç de l'any és negatiu, però dins del que cap, la visió és més optimista que fa unes setmanes o uns mesos de per com estava la situació a causa de la Covid. D'entrada, Adri, el segon tancament ha estat menys dur del previst, i això que Claudi Martí, en l'última entrevista que li fèiem aquí a Ràdio Sabadell, ja deia que anava a ser un cop molt dur. Primer, perquè els socis s'han mantingut més fidels en el sentit que pocs van demanar la rebaixa de la quota que podien sol·licitar. L'opció era d'acollir-se a una rebaixa del 50% i Martí ha dit que menys d'un 25% dels socis van acollir-se a aquesta opció. I d'altra banda, per la resposta de l'administració, perquè la reobertura va ser ràpida en aquest cas, i també pel paquet d'ajudes que s'ha donat aquesta setmana i que després en parlarem una miqueta.
Com a resum, per tant, podem dir que l'impacte social ha estat un pèl millor del previst?
Ha estat negatiu, evidentment, ho escoltem ara del propi Claudi Martí, que ha donat totes aquestes xifres, però com dius, un impacte negatiu, però dins del que cap, prou positiu per com han estat les circumstàncies.
Això ens ha portat una realitat social, doncs que és cert, doncs que la capacitat, la voluntat de voler fer esport o de fer esport de la gent, doncs ha baixat per diferents causes, ho hem comentat moltes vegades. En aquest moment nosaltres aquest any hem tingut una pèrdua de massa social de l'ordre del 20-22%. Hi ha altres entitats que han tingut més davallada, altres que potser menys, però nosaltres crec que som dels més afortunats, doncs, en aquest sentit.
La xifra ara de socis, Sergi, queda al voltant dels 21.000, no?
Sí, uns 21.000 socis. És veritat que l'agost passat eren de 22.000, ara estan 21.000, per tant hi ha hagut aquesta petita davallada respecte a l'exercici anterior. I això, evidentment, Adri, menys massa social, suposen també menys ingressos, i aquí el club ha hagut d'actuar, evidentment, i això ha comportat sacrificis per tots els treballadors.
Aquest impacte social es tradueix en un impacte laboral. Nosaltres aquest any hem demanat i hem pactat amb els treballadors de l'entitat, tots, des dels treballadors de manteniment fins als esportistes d'alt nivell, uns ajustos, unes rebaixes salarials que tots hem estat d'acord i hem parlat i hem acordat entre tots que s'han de fer, doncs, perquè són necessaris i imprescindibles. I aquí ho hem fet, no? Per tant, és un gran sacrifici que ha fet tothom i que això s'ha de posar en valor. I això ajuda també a que el club pugui seguir sent el que és, pugui seguir treballant i pugui enfocar el futur amb més garantia.
Per tant, menys massa social, hi ha hagut retallades pel que fa a la massa salarial també, i evidentment per tot plegat perquè hi ha hagut pèrdues. De quan finalment, amb l'exercici tancat el passat 31 d'agost, Martí ha xifrat en 250.000 euros aquestes pèrdues.
Des del punt de vista econòmic, l'any passat el club va tancar amb unes pèrdues de 250.000 euros, imputables bàsicament, evidentment, a la pandèmia, perquè fins a just abans de la pandèmia la situació econòmica anava molt bé. Hem tancat un exercici amb unes pèrdues de 250.000 euros, tot i havent, diguem, dotat o provisionat tots els riscos que teníem econòmics a tancament d'any a 31 del 8. Per tant, podem dir que ha sigut un any prou bo per la situació que ens trobàvem.
Doncs un any prou bo pel que ha estat aquest 2020, evidentment molt marcat per la pandèmia. Tot això pel que fa al balanç de la temporada passada. I a partir d'ara què?
Doncs mira, el present més immediat ens porta a parlar d'aquestes ajudes de l'administració que esmentàvem abans. És veritat que tot ha estat una mica més fàcil amb aquest paquet que ha atorgat la Generalitat. I Martí agraeix que el sector de l'esport rebi aquestes ajudes, i més sabent que n'hi ha d'altres que potser ho estan passant pitjor, però sí que es queixa de com s'ha gestionat aquesta distribució dels diners.
M'agradaria que sortís clarament, és a dir, el descontent del Club Natació Sabadell en com s'ha tractat aquesta gestió. És a dir, no pot ser que els criteris que s'han posat signifiqui que les quatre empreses privades que operen al sector esportiu de Catalunya hagin obtingut moltes més ajudes que tots els clubs de Catalunya junts, de natació, que gestionem tota l'aigua del país i molts d'ells fem inversions milionàries molt per sobre de les empreses privades.
I aquí Martí Adri també ha posat sobre la taula diferents xifres. Al final aquest paquet d'ajudes ha estat de 25 milions d'euros, però se n'han repartit una mica menys de 20, 19,8, dels quals 132.000 euros han anat a parar a mans del Club Natació Sabadell. I del que es queixava Martí és precisament de com s'ha repartit en els diferents clubs. Ha posat un exemple una mica això, pels que no entenem gaire de conceptes econòmics, Adri, que al final per acollir-te a aquestes ajudes hi havia establertes una sèrie de bases. Per exemple, si tens un centre de més de 3.000 metres quadrats, et toquen X diners. Aleshores, hi ha clubs privats que potser tenen 10 centres de 3.500 metres quadrats, per posar un exemple, i s'emporten un bon grapat de diners.
Un pessic molt més gran que no pas el que tingui un centre, però molt més gran, potser, no?
En el cas del Club Natació Sabadell, si posem que potser tenen dos centres de 30.000 metres quadrats, per posar una xifra, els hi pot tocar els mateixos diners que un club que tingui dos centres de poc més de 3.000 metres quadrats.
Això pel que fa a les ajudes, remata-m'ho en aquest balanç que ha fet avui el president Claudi Martí amb el futur del Natació Sabadell.
Sí, d'entrada pel pressupost de la temporada que ve, un pressupost evidentment adaptat als nous temps i que Martí s'ha mostrat prou satisfet per com s'ha pogut equilibrar.
La pèrdua de massa social de més del 20% ens reportava una pèrdua d'ingressos de més del 20%, tant a nosaltres com a qualsevol grup. Però en el cas del Natació Sabadell implicava que deixàvem d'ingressar 2 milions d'euros, per tant, havíem de gastar 2 milions d'euros menys. Us haig de dir que hem aconseguit equilibrar un pressupost bastant equilibrat, amb un nivell de pèrdues que nosaltres estimem que no haurien de superar les de l'any passat, a l'ordre dels 250.000 euros, i això ho hem fet a base, doncs, com us he dit abans, d'una adequació de les despeses a nivell salarial, amb una retallada en la inversió a la part esportiva, és cert, hem hagut d'ajustar amb més de 300.000 euros la inversió en esport, i hem hagut d'ajustar per totes les despeses del club a nivell despeses d'explotació normal, no?
Doncs 300.000 euros que es perdran en aquest cas de cara a la parcel·la esportiva. En total, el pressupost que passarà d'uns 12 milions a 10 milions de cara al pròxim exercici, i Martí espera poder tornar als 22.000 socis que esmentàvem abans cap allà a l'estiu, si les circumstàncies ho permeten. I després, no hi ha un pla exactament previst en cas d'un tercer tancament. Això sí, Martí espera que, com en el cas del segon, si hi hagués un tercer, també sigui escurçat, i ara també confia en que el tema de la vacuna, doncs, pugui ajudar a totes les entitats esportives, també.
Segurament en un any com aquest ha quedat en un tercer pla la parcel·la purament esportiva professional del club, no?
Sí, també ha fet valoració esportiva, però com dius, ha quedat més en un segon o tercer pla. D'entrada, Martí no ha descartat si surt l'opció d'organitzar de nou una fase final de l'Eurolliga. També ha mostrat il·lusió amb la plantilla de l'equip masculí de waterpolo. També espera que l'Open de Primavera es pugui organitzar a Calllong, si es pot celebrar. A més, també s'ha mostrat satisfet per com s'estan desenvolupant les diferents competicions estatals, sobretot en el cas de la natació. Ha mostrat també l'alegria per l'aposta pels esports. Bé, en general, això, una mica de resum esportiu també del Claudi Martí.
Doncs sobrevivint a una situació tan difícil com aquesta de la pandèmia en el cas del Club Natació Sabadell, amb aquest balanç que feia el president Claudi Martí. Gràcies, Sergi. Fins ara.
Fins ara, Adri.
Aquest Nadal, Cap d'en Reis virtual.
Cap d'en Reis virtual.
Totalment gratuïta i 100% solidària. Molta i corre per l'Hospital Far Taulí de Sabadell. Dona suport a la primera línia vers la lluita per la Covid-19.
Corre on vulguis.
Corre a casa, al carrer, al gimnàs, a la cinta. Corre per la muntanya o per la platja. Corre pel pati o per les escales.
Corre i molta pel Taulí.
Cap d'en Reis virtual.
Del 22 de desembre al 31 de gener, inscriu-te i registra amb la teva app favorita un recorregut de 5 o 10 quilòmetres.
La teva inscripció serà donada íntegrament a la Corporació Sanitària Far Taulí de Sabadell.
Inscriu-te i fes el teu donatiu a capdenreis.cat. capdenreis.cat.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís, de Ràdio Sabadell.
No deixem el Natació Sabadell encara, parlem ara de voleibol, jornada agredolça pels dos sèniors del Club Natació Sabadell aquest últim cap de setmana en vòlei del 2020 a les naus. El masculí segueix imparable i tancarà l'any com a líder de grup. De seguida en parlem, després de vèncer per 3-16-1 al Cisneros Alter Canari. D'altra banda, això sí, el femení va patir la primera derrota de la temporada. Va ser davant d'un Barça amb jugadores de categoria superior i va cedir el lideratge en favor del Sant Cugat. Comencem per aquesta derrota del conjunt femení. Ens amplia la informació el Carles Ballart.
El Club Natació Sabadell femení no va poder acabar l'any de la millor manera possible i van perdre la imbatibilitat i el lideratge al seu grup. Mala sort per les noies de Hugo Tuzzo, que es van veure superades per un Barcelona que venia amb jugadores de la Superliga 2, la categoria superior. El tècnic argentí lamenta no haver aprofitat l'avantatge de 8 punts al primer set.
La verdad que estuvo parejo, tuvimos nuestras opciones, no las supimos aprovechar. En el primer set sacamos 8 puntos de ventaja. Nos faltó quizás lo que habíamos tenido en otros partidos. Por supuesto, contra este equipo era mucho más difícil, pero no sé, si hubiésemos cerrado ese set, a lo mejor el partido cambiaba.
Amb la derrota del Natació Sabadell, el grup B de la primera divisió s'iguala abans d'acabar l'any. Sant Cugat amb 27, les nedadores amb 26 i Bordils amb 24 tanquen la temporada en les primeres 3 places i amb tota la segona volta per disputar-se. Gotuzzo destaca la regularitat de les seves jugadores aquesta primera volta per aconseguir ser líders durant tantes setmanes.
Somos conscientes de que nosotros estábamos líderes porque habíamos hecho muy bien las cosas y porque los demás habían resbalado en algunos partidos que no tenían que perder y bueno, creo que la regularidad marcó un poquito nuestro buen camino, pero también es cierto de que somos conscientes de que no tenemos quizás la plantilla número 1 ni la número 2. Por lo tanto, estamos muy contentos.
El sènior femení buscarà començar el pròxim any de la millor manera possible i així optar l'objectiu de l'ascens a final de temporada. La competició reprendrà el cap de setmana del 16 de gener a les naus contra el quart classificat al Garden Hotels Mallorca.
I els que van disparats, com us dèiem, i no deixen d'acumular victòria rere victòria, són els nois del sènior masculí que han acabat l'any invictes. Els de Jordi Fernández no tenen rival de moment. El grup B de la primera divisió, el Roquetes amb 29 punts, és l'únic que li segueix la pista als nedadors, que en tenen 32 en el caseller i que, de fet, si recordeu, ara fa uns dies ja van guanyar el Roquetes a casa, a les naus. Jordi Fernández, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I enhorabona, perquè la temporada van passant les setmanes i el discurs, i que duri molt de temps, d'equip imbatut, això no us el treu ningú.
Sí, no, és que estem molt contents.
Clar, al final teníeu partit aquesta setmana contra Cisneros, contra un equip canari que venia amb bons jugadors realment, però no va ser rival tampoc pels sabadellencs.
Bueno, la veritat és que ells van venir amb 3 o 4 jugadors que habitualment estan en plantilla amb els superlligadors, i això va dificultar força el partit, perquè si bé cert si més la classificació, hi ha hagut partits que havíem pogut veure nosaltres ara que es fan en streaming, l'equip era més fluixet del que va venir al nostre camp i va ser molt, molt complicat.
Venia de jugar, de fet, diria a Barberà, abans de jugar aquí a Sabadell. 2-0 de sortida, després 2-1 i vau tenir un moment d'un quart set ajustat, no? Però vaja, al final, amb aquest tipus d'enfrontaments també s'ha de saber patir per acabar consolidant en aquesta part alta, no?
Exacte, sí. Al final, aquest tipus de partits el que fan és que el grup agafi força, no? Agafi seguretat, i si som capaços de superar aquests sets tan complicats, i que de moment estem sent capaços, la majoria de sets ajustats, els estem enduent, penso que només queda l'actuació que cada cop som forts.
T'escoltem una mica malament, Jordi. No sé si pots moure't una mica. Veniu de jugar en les últimes setmanes contra rivals com Roquetes, com Cisneros, a més, com comentes, amb jugadors de Superliga 2. De moment, quina nota li posaries a l'equip?
L'equip té 10. Estan entrenant amb moltíssimes ganes. No tenen cap però, no hi ha cap retret amb cap jugador, amb mi. Estan amb una professionalitat que espanta, inclús et diria. No tinc cap queixa, de veritat.
I per tant, si mirem la carta als Reis en l'aspecte esportiu de vòlei del Jordi Fernández, entenc que és que el 2021, que recordem, en el vostre cas es reprendrà contra el Barberà, a més, el 16 de gener, que no canviï res, no? Que us deixi les coses com estaven en aquest tram inicial de Lliga.
Sí, exacte. Seguir amb la mateixa mentalitat. Nosaltres, és cert que des de principi de Lliga venim dient que aquest any tenim un grup fort, aquest any volíem quedar, home, anar a fase segur i intentar quedar campions de Lliga perquè és una espineta que tenim clavada i bueno, de moment estem en el camí correcte.
L'última, tenint en compte partits com aquest amb jugadors de superior categoria o el del Roquetes, teniu la sensació que heu fet moltes passes endavant per aconseguir aquest objectiu de ser campions? O sigui, que heu salvat molts match balls, continueu invictes, o sigui, que esteu realment més a prop que mai les últimes campanyes?
Sí, des de luego aquesta és la campanya on estem millor situats, on ens notem més forts, més estables, més segurs de nosaltres mateixos. Sembla que la Lliga, si mires els resultats de Roquetes i els nostres, sembla que la Lliga hagi de ser fàcil, no?, entre cometes, i realment no ho està sent. El que passa que aquests dos conjunts, doncs, ens estem mostrant molt, molt ferms, i quan arriben els moments, et dic, complicats, a finals de set ajustats, doncs al final és cert que no estem fallant.
Doncs Jordi Fernández, que volíem felicitar-vos, de fet, per partida doble, perquè l'equip femení, tot i aquesta derrota contra un Barça reforçat amb jugadores també de superior categoria, déu-n'hi-do la campanya que estan fent, en el vostre cas contra el Cisneros, a més amb victòria i mantenint aquesta condició d'invictes, per tant, que duri en el 2021. Enhorabona per aquesta temporada i bones festes.
Igualment, moltes gràcies.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Del vòlei al futbol sala, la tercera divisió, concretament, abans del descans de Nadal, ja es va donar el tret de sortida a la segona volta d'aquesta competició, com a mínim de la fase inicial, i la jornada ens va deixar un contrast de regustos, també, pels dos representants sabadellencs. La nota positiva la va posar l'amics del Pou Nou Escorial, que segueix defensant amb dents i ungles el lideratge del grup tercer després de 9 jornades de competició. Els dels Marinals mantenen la condició d'invictes i tenen un coixí de 5 punts sobre el quart, el Rubí, un conjunt que va cedir per 6-2 al Pavelló del Nord contra un superior Escorial. Un resultat que valora així el tècnic Francis Barragán.
Eso dice el potencial que tiene el Escorial, que es lo que siempre les digo. Tenemos gente muy buena, tenemos un gran equipo y tenemos que centrarnos sobre todo en la defensa, en sacar nuestros partidos adelante a partir de la defensa. En el momento que defendemos fuerte, ocasiones con los jugadores que hay vamos a tener siempre. Hoy nos han entrado 6, pero ya te digo, lo basamos a partir de ahí, en defensa, porque el ataque con los jugadores que hay no tendremos problemas.
Aquest partit no només va servir per dir adéu al 2020, sinó a un jugador de la plantilla, també a Adri Porras, per falta de minuts, una marxa que lamenta així Barragán.
Adri, de momento parece que ya no continuará con nosotros. Triste, estoy triste, porque que haya sido la despedida que haya tenido que ser conmigo. Pero bueno, era lo que él ha querido. Quería que seguir jugando. Aquí sí que es cierto que no ha disfrutado de muchos minutos. Y es eso, yo creo que es una grandísima persona, un gran jugador. Y como persona es increíble. Desearle toda la suerte del mundo, no me queda nada más. Desearle toda la suerte del mundo y que le vaya muy, 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 muy bien. i lo digo de corazón.
D'aquest duel de rivals directes entre l'Escorial i el Rubí es podria haver beneficiat el grup Tarragona si hagués superat un altre aspirant, està entre els tres primers, l'Olímpic Floresta, però els de Darío Martínez van caure 4-3, una oportunitat desaprofitada, segons l'entrenador arraonista.
Era un partit clau per lo que deies, a més, vam empatar el partit de la primera volta i si guanyàvem, guanyàvem el gol d'Averaix, que també era important. I com cada jornada en aquesta lliga tan reduïda, hi havia un enfrontament directe, que era Escorial contra Rubí, i ens apropava a la part alta. Però bueno, no va poder ser i ara se'ns complica... Es complica la classificació.
El grup Tarragona es quedarà cinquè classificat amb 12 punts a 6 dels llocs que donen accés a lluitar per l'ascens a la segona fase. El primer partit del 2021 del grup Tarragona arribarà el 9 de gener i no serà un compromís qualsevol, ja que d'entrada serà un altre duel directe contra un Vacarisses que té els mateixos punts que l'equip sabadellenc. En canvi, el nou Escorial haurà d'esperar una setmana més per tornar a la pista, ja que primer li tocarà descansar als dels Marinals. Per tant, no visitaran la pista de l'Olesa fins al pròxim 16 de gener. Informacions en format més breu. Comencem amb la natació, perquè el Club Natació Sabadell ha tancat la Copa d'Espanya de Clubs de Divisió d'Honor amb un doble podi. Ahir al vespre va finalitzar la piscina Gaeta Huguet de Castelló, aquesta competició a la qual les noies van mantenir la segona plaça a la general, a més de 100 punts del Sant Andreu. Els nois, de la seva banda, es van situar tercers a l'inici de l'última jornada i van acabar ficant pressió al Real Canoe madrileny i, sobretot, al Mediterrani. El moment més destacat dels dos dies de competició per la delegació sabadellenca va ser el rècord d'Espanya de clubs, protagonitzat pel relleu 4x200 lliure femení, com comentàvem ahir aquí amb l'entrenador Àlex López. El quartet format per Aina Olivan, Marina Garcia, Cata Curró i Nerea Ibáñez va rebaixar en dues dècimes l'anterior plusmarca andreuenca. A les proves individuals, un cop més, Cata Curró va ser or en 200 papallona i en els 200 i 400 estils. L'Open de primavera, previst pel 24, 25, 26, 27 i 28 de març, serà la pròxima cita gran de la natació espanyola, on s'han de repartir nous bitllets pels Jocs Olímpics de Tòquio del pròxim estiu. I de la seva banda, l'Obert Gràcia femení ha tancat el 2020 amb derrota 24-20 a la pista de l'Elda Prestigio, desfeta previsible veient la classificació de l'equip alacantí, que només ha perdut dos enfrontaments i que és el cinquè a 4 punts del líder, però amb dos partits pendents de jugar. Les gracienques segueixen fora del descens després de passar per Elda, però la mala notícia de l'última jornada va ser el triomf de l'Associació Lleidatana i també de l'Almassora, dels dos perseguidors més immediats a la taula. L'entrenadora verdiblanca, Carol Carmona, ho veu com un fet lògic.
Els que estem a baix anirem puntuant, és molt difícil perdre o normalment o cada setmana. I tant Lleida, l'Associació Lleidatana com Almassora i com Amposta, que sí, és veritat que Amposta ha perdut, va perdre i ha perdut avui també un aplaçat. Però ja veig que acabaran puntuant i al final hauran de mirar per nosaltres mateixes. I és veritat que, clar, és interessant que els de baix no puntuïn, però bueno, al final hem de mirar nosaltres i a veure què fem.
El femení del Gràcia també té un partit pendent per recuperar. En aquest cas serà el carrer Boccaccio a casa el dia 10 de gener contra l'handbol La Roca. I de cara a demà dijous, dia especial, dia 24 de desembre, també hi haurà Hotel Suís i ben atents perquè xerrarem a fons amb una conversa reposada amb l'entrenador del centre d'esports, Antonio Hidalgo, aprofitant aquesta aturada nadalenca per fer una mica de balanç de l'inici de temporada i de tot el 2020, també, evidentment, preguntant-li una mica pel futur del centre d'esports. A més, parlarem del Sabadell Juvenil, l'únic equip de tota la ciutat que no s'atura aquesta setmana, continuarà entrenant perquè el cap de setmana té duel arlequinat a Saragossa, al Camp de l'Ebro, en aquesta divisió d'honor juvenil. Déu-n'hi-do amb les dates, haver d'entrenar en dies festius al Nadal perquè hi ha partit aquest cap de setmana. També tindrem una mica de triatló i d'atletisme aquest any que, malauradament, com tantes altres coses, no hi haurà cursa al riu Ripoll el dia de Sant Esteve. Ens ha quedat un programa una mica a cavall avui entre l'economia, entre les finances i el terreny esportiu, amb el mercat de fitxatges, amb el Premi Emprenedor de l'Any que ha rebut el Centre d'Esports de mans de la xarxa Onion. De fet, l'ha de rebre encara físicament en el mes de gener a la Nova Creu Alta. Un programa que, com sempre, podeu recuperar a radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i, sobretot, al Twitter, @radiosabadell. Des del control de so, una abraçada del Roger Benet. Us ha parlat l'Adrià Arroyo, en nom dels esports d'aquesta casa. Demà més, i a sobre, amb entrevista d'aquelles llargues a fons amb Antoni Hidalgo. Que vagi bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.